Quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Ja ho sabeu que a l'Estat de Gràcia parlem de la creació, perquè crear és com escalar una muntanya i fer el cim. Això ho diu la ministra de Cultura. Els seus convidats diuen que també pot assemblar-se a fer de mèdium, ens han dit alguna vegada, o a baixar per un tobogán, o fins i tot enamorar-se. Avui estem molt contents de rebre a la muntanya màgica a la companya de Catalunya Ràdio, Marta Romagosa. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Molt contents estem, eh?
La situació...
És estranya. Sí, miro, és fosc, miro l'hora i són 6:45. De la tarda o del matí?
Sí.
Ah, no, de la tarda.
Mires al teu costat, hi ha un llibre escrit per tu.
Sí, estic a l'altra banda d'on sé que habitualment. O sigui, és molt estrany. Tinc la Sílvia davant. Ui.
La Marta Romagosa és una de les veus més conegudes i estimades de la casa. Té una trajectòria sòlida, super sòlida com a periodista. Quants anys fa que vas entrar a la casa, es pot dir això?
20 i molts, gairebé des del 91, compte.
Molt bé. I ara ha decidit sorprendre'ns a tots.
Sí.
O no sé si és que la vida t'ha sorprès a tu. Com ha anat això?
També.
Sí?
La vida m'ha sorprès. Sí, hi ha vegades que treballes molt una cosa per aconseguir-la, i a vegades surt, a vegades no, i a vegades treballes en silenci per tu, i de cop i volta sorgeix la sorpresa, i aquí està a sobre de la taula, és un llibre.
És un llibre de relats. És un llibre que es diu Tots els noms del desig, que cada relat porta un nom de dona, i com a homenatge, durant la muntanya màgica d'avui, anirem escoltant petits fragments de cançons amb nom de dona.
Ai, Dolors, porta'm al ball, avui que ve tothom.
Són relats que, des del meu punt de vista, vosaltres els llegireu i direu què n'opineu. Per mi, el més destacable és que la Marta ha trobat un equilibri gairebé perfecte entre sensualitat i elegància, o entre elegància i sensualitat. Per mi, era un equilibri molt difícil de trobar, que es manté durant tot el llibre. Per tu també ha estat el més difícil?
És que ara m'he quedat.
És que clar,
si t'ho dic jo... Sílvia Soler dient que hi ha un equilibri i estic suant i tot.
Vinga.
Si t'ho dic jo no t'afecta tant, però clar, t'ho diu la Sílvia Soler.
Home, sí, a veure, aquí... Tu també escrius, a veure, tu també... Si tornes a dir un equilibri d'alguna cosa, i a mi també m'agradarà, eh? Però clar, ella porta més anys escrivint, no? Cada cosa al seu lloc.
Però no defugis la pregunta.
No defugis la pregunta. És que no. O sigui, la resposta és no. I he anat fent. I un cop els tenia fets, he anat buscant en quina posició els anava col·locant perquè aquesta balança que dius tu no quedés molt decantada cap a una banda o cap a l'altra. No volia ni coses tristes que ens fessin plorar durant tot el llibre, perquè hi ha prou penes en aquest món i les tenim tots a l'entorn i no en volem més. Tampoc no volia que tot fos d'un color molt concret i el vermell fos a cada conte. I aleshores la gent pensaria una cosa que no és tampoc. Per tant, vas fent... Ja me n'han quedat alguns que no els hem posat, eh? Perquè he pensat, ara... 22, han sortit 22. Si un dia no pares, no sé si et passa, clar. Tal dia ho has d'entregar. O sigui, pares, prou. I dius, no, és que ara canviaria aquest, ara aquest no m'agrada, ara aquest el referia.
Amb els contes deu passar més,
prou,
entenc.
Prou, però si no, no acabes mai. No?
Per tant, 22 relats, en aquest cas, 22 noms de dona entorn del tema del desig.
Sí.
Per tu ha estat plaent escriure aquests relats?
Sí, absolutament.
Sí? Sigui, clar, absolutament.
Jo tenia el desig. O sigui, jo ja feia coses, però no ho sabia ningú. O sigui, ho sabien dues persones, a casa meva, i ja està. Però és que ni la meva germana, ni els meus germans, el dia que els hi vaig dir, els hi va caure la cara, la boca, les dents a terra, de dir que has fet què i no ho has explicat a ningú, perquè era com aquella vergonya. És una cosa que fas per tu, i de cop i volta algú altre la llegeix i penses, és que no vull ni que em miri quan acabi de llegir.
I per què decideixes fer el pas?
Mira, perquè apareix, ja li dic l'Àngel de la Guarda, que és l'Esther Pujol, que és una editora gran d'aquest país, i em va veure, o sigui, té com un sisè sentit, o no em facis dir el que, em va veure que jo tenia alguna cosa, i em van estirant el fil, i vaig dir, que no, però...
Em sap molt d'estirar el fil, l'Esther Pujol.
Ella ho sap. que no, i el mal, que no, em va dir, mirem-nos-ho, i ja està, i vaig pensar, mira, tampoc no hi perd res, jo no em dedico a això, sóc periodista... Fem-ho i ja està. I clar, aleshores és com vaig tenir els problemes i m'han dit, no, continua escrivint.
Què et va dir quan s'ho va llegir?
No tinc temps. Em va dir, són de veritat. Sí, són contes que tenen molta veritat. Dic, no, si jo els escric normals, en primera persona, en tercera... Diu, per això, perquè sembla que tu m'estiguis explicant la història. Que en el fons, com que estem acostumats a fer ràdio i escrius per ser dit les coses... Jo, quan els escric, després me'ls llegeixo en veu alta a mi mateixa. I és com si jo et puc explicar una història d'aquí, com si fos d'algú del meu entorn, i t'ho explico com una xafarderia, i potser tu t'ho escoltes, perquè dius, mira aquella que he fet, o que li he passat, o què voldria... Sí,
no és cap tonteria, eh? Quan et diuen que una cosa té veritat, sigui cinema, sigui ràdio, sigui llibre...
En absolut.
És molt seriós, perquè és el que vol el lector, eh?
Que hi hagi veritat. No, si és que hi ha veritat, si és que hi ha moltes veritats en aquests contes. Si en cada un hi ha alguna veritat.
Oi, això, no sé, exacte, deixa-ho aquí, però és per reflexionar-hi, eh? He llegit en alguna entrevista que deies els he escrit una mica esgarrapant temps a la feina i a tot el brugit i tot això. Has tingut suport de les poques persones que ho sabien i que, per tant, hi estaven implicades? O sigui, per exemple, familiarment...
És que no ho veien. Alguna vegada sí, perquè era al vespre, però al vespre molt d'hora, perquè em vaig a dormir d'hora, perquè em llego molt d'hora... O aprofitava moments que la meva filla encara no havia arribat de l'escola, perquè si no era el que dic al principi del llibre, que anava sortint un caparró per darrere l'ordinador dient mama, ja has posat un conte que es digui com jo? Quan fas el que es diu com jo? I jo pensava, no, encara no, encara no, encara no. No hi és ni serà, no? I aleshores, sempre en moments... Intentava estar sola, sobretot, però clar, a vegades no. Però clar, tu estàs escrivint i algú t'està dient mira que la Hillary diu no sé què. Sí, però tu estàs a dalt d'un cotxe acompanyat d'un...
A veure, Marta, això no em quadra gaire, eh? No em quadra gaire, perquè el teu marit diu que ell era el teu animador...
Ah, no, això sí.
Número 1.
Sí, animador sí.
Escoltem-lo.
Ah, perdó, què heu fet?
Home, no m'ha sorprès, exacte, perquè jo era del grup d'animadors... Concretament a l'animador número 1, perquè es decidís, si més no, tirar-se a la piscina, no? També has de tenir la sort que algú vulgui publicar-te un llibre i que després doncs, li vulgui donar una mica de visibilitat, no? Perquè hi ha un munt de gent que arriben a publicar un llibre, però se'l llegeix la família i pràcticament ningú més, no?
Això podia passar.
Sí,
no, això és veritat, eh? Això no està dient cap mentida. Vull dir que jo ho he fet sense que ell em veiés en el moment, però que el que fa anys, que és com un corcó, és ell. O sigui, és l'únic. O sigui...
Sí, per algú no l'ha reconegut, és el Toni Clapés, que el volíem trucar, però veu que està liat aquesta hora.
Ah, aquesta hora té una mica... Sí,
té una mica d'embolic.
Té feina. No? Però ens ha atès molt amablement.
Oi, tant, moltes gràcies al Toni, clar que sí.
I li hem preguntat si li agrada el que has escrit.
Ai...
Jo tampoc havia llegit tantes coses del que ell escrivia. Jo havia llegit, recordo, uns 8 o 10 contes dels que ha publicat, però no, la resta no els havia llegit. Però jo a mi m'agradaven, ara, clar. També hi havia el factor de si realment m'agradaven perquè conviu amb mi o m'agradaven perquè trobo que estan ben escrits, perquè són directes, perquè em recorden a, diguéssim, a un guió... podríem dir guió cinematogràfic ràpid, no? És a dir, perquè són històries curtes, breus, i en molts casos contundents, no? Que tenen un final que no te l'esperes.
I et diré una cosa, tenim una bona notícia.
Quina bona notícia?
Li hem arrencat un compromís.
L'animo a continuar, i si té possibilitats de fer-ne un segon, doncs endavant, i si necessita doncs, escapar-se durant una temporada per escriure, doncs, escolta, endavant. Prepararem el terreny pel que convingui.
Quan és això? Quan passarà això?
Pren-li la paraula. O sigui, aquest mateix vespre.
Quant de temps?
Aquest mateix vespre has d'estar dient, me'n vaig del tal al tal.
Ara a l'altra banda de la Diagonal, a Toni Clavés, li estan xiulant les orelles. Què? Que l'he de deixar? Què? Que ha de marxar on? Quan?
Jo què faré?
Escolta'm, et recordo, Marta, fa 10 o 12 anys, quan tu eres la cap de secció de cultura de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, i jo era una de les seves redactores, estava a les seves ordres, i ella em preguntava tot el dia, però què coi fas que no te'n vas a escriure novel·les i deixes la ràdio, diguéssim, no? Si a tu aquesta aventura et va bé, com sembla que està anant, et plantejaries fer un pas com el que vaig fer jo, deixar la ràdio i dedicar-te a escriure?
Jo... No, ara no, o sigui... Jo crec que si me n'anés a... Això que diu, l'animo a sisena d'anar que se'n vagi, potser podria marxar a Austràlia una temporadeta i no passaria res, però jo crec que si escric millor amb pressió de temps, que no si tens 3 dies per endavant, perquè aleshores et poses allà al davant i dius... hi ha una mosca que et distreu. Si saps que tens 57 minuts i que d'aquí 57 minuts has de fer una altra cosa, Sí, és com quan ets jove i has d'estudiar pels exàmens i sí, tens sí. tota la tarda per endavant i tu vas, et vas anant a la cuina, a la nevera, ara aigua, ara un plàtan, ara una galeta, i després dius, no, que has d'estudiar. En canvi, quan tens 3 hores, a que les aprofites al màxim. Però doncs de moment sóc així.
Però de moment, de clar, moment... però després també t'acostumes a tenir una disciplina pròpia amb el temps, no,
Sílvia? I tant, des del primer moment, des del primer moment, i te n'adones que realment és molt agraït també poder-te, poder tornar al que estàs escrivint contínuament i no una mica a salto de mata. Però vaja, això ja ho aniràs veient.
Això...
Però en aquest espai, a la muntanya màgica, ens interessa molt saber com ho fa la gent que crea. Per tant, tu ara has començat dient, ja m'està bé treballar sota pressió. Mm. A part d'això, passar de treballar allà amb el brugit d'una redacció al silenci del casa teva, del racó
sí,
que tinguis,
sí.
com ha anat això?
No, això m'encanta, perquè...
Clar.
Sí, per això jo procurava d'estar sola quan feia això, o quan faig això, no sempre és possible. I a més algú em deia, i música? Sovint, alguna vegada sí, però moltes vegades no, perquè com que treballem aquí i tot el dia estem parlant amb gent, tot el dia estan sonant sintonies, posem música, ara una entrevista, ara no sé què, has d'escoltar altres àudios per fer la feina, has de fer guions, has d'escoltar un disc per fer un guió... Clar, tot el dia estem amb soroll a les orelles, que a mi m'encanta la música, però hi ha vegades que dius, és que no vull sentir res. I llavors et quedes com... així, tu sol, amb aquell silenci, i van com... Aleshores és com que t'escoltes a tu... I el que passa, clar, necessito el silenci, però després d'haver sortit d'un lloc, si jo ara vaig pel carrer, veig algú que es baralla en una cantonada, o m'imagino que es baralla perquè s'han dit una cosa en veu alta molt... I jo ja m'he inventat la història. O sigui, segurament no té res a veure, eh? Mm-hmm. Però, clar, si jo no veia res, perquè estic tot el dia allà en un lloc superxulo escrivint, quins inputs tindria, no? Per tant, necessito el silenci, però perquè la resta del dia tinc molt de soroll, molt de soroll.
És a dir, una mica de bullici i després silenci.
Sí, sí.
I fins i tot, ara fa un moment, aquí a l'Estat de Gràcia parlàveu de els mòbils, com
sí.
interrompen la concentració i, per tant, la creació, els mòbils. Sí. El mòbil, realment, l'apagues...
No, a la cuina, silenciat. Silenciat, sí, perquè és que si no només que el tens al davant i de tant en tant obres i fas, a veure, impossible, ja ho fa. Si en una conversa normal, quan dines amb algú estàs parlant amb algú i ja et passa que t'interromp, trobo que és de mala educació, però a vegades és, no, perdona, és que per si passa alguna cosa amb la meva filla, per si em truquen de no sé què, perquè estic pendent d'una cosa de la feina, i sempre hi ha una excusa, però si estàs a casa, dius, mira, si passa alguna cosa ja et trucaran a casa, i el mòbil silenciat a la cuina, i després quan vas a buscar, dius, tres trucades perdudes, i... que no et trobava. No, és que estava a casa. Ningú truca a casa.
Clar.
Que
no, ja no, això s'ha perdut, ja.
S'ha perdut. Home, si no sé per què paguem telèfon, línia fixa, perquè no, ja s'ha perdut, no?
Molt bé. Per tant, ens hem d'imaginar que aquests contes han nascut de... Ja ho hem dit, no? Parlen del desig, del desig femení en concret, però ens hem d'imaginar que tu penses un desig femení a partir d'aquí construeixes una història i, per tant, un personatge, o al revés, o és que penses en una dona que potser coneixes, que potser has sentit a parlar, i a partir d'aquí dius, ah, doncs mira, derivarà cap aquí.
De fet, les primeres històries que vaig escriure no va ser fins després que em vaig adonar que estaven... Jo deia, no tenen res a veure uns contes amb els altres. Fins que te'ls poses un al costat de l'altre i dius, no, és clar, en aquest personatge el mou això, aconseguir això, per tant és un desig, i aquest altre no, però és molt diferent, aquest acaba molt trist. Però, en el fons, també té un desig d'un final determinat. I aleshores vas veient que tot... I dius, doncs va, de desitjos en tenim tots. I, a més, és una cosa que trobo que el fet, el bullici que dèiem abans, no? El fet de viure el 2016 amb tot el que implica, amb tot el que tenim al nostre entorn, que tenim la vida quadriculada, que sabem el que hem de fer des de que ens llevem fins que ens hem de dormir, caps de setmanes inclosos, nits incloses... O sigui, tens... No les festes de Nadal, no. Els pròxims caps de setmana amb qui quedes, què fas... Que no hi ha ni un moment d'improvisació ni de pensar de dir jo què vull realment. És que no tens temps de pensar-ho. I el dia que tens un moment i dius, ostres, que m'agradaria fer això, i a vegades és simple, és anar a comprar-te un boli, un boli nou per signar el llibre, ja està. I les dones tenim tendència a deixar-nos de treballar pels altres, de satisfer les coses dels altres, perquè ens han educat així, i arriba al cap del dia i dius, molt bé, m'he deixat de comprar el meu boli, m'he deixat de fer això, m'he deixat de trucar a aquella persona amb la que volia quedar, i dius, a vegades és un desig que vols fer molt una cosa i no la fas, perquè com que estàs ocupada, el teu cervell està ocupat amb 30.000 coses, doncs la resta de coses no te les oblides, però les teves sí, moltes vegades.
Això també, sobre, no sé si he de dir que sobrevola o va per sota dels relats, no? Com un fil conductor, que suposo que el fet que siguin dones les protagonistes també hi fa, no? Que hi hagi aquesta tendència femenina a fer passar els desitjos dels altres per davant del...
Sí, l'altre dia l'Empar Molina em deia, no, jo no crec que hi hagi una psicologia femenina i una masculina, i... ho podem debatre, és interessant, però hi ha unes maneres de fer, hi ha unes maneres de fer, i les dones tenim...
Ens han educat d'una manera.
Sí, clar, ja ha de canviar. Jo no vull dir que segons que els homes no ho facin, ni molt menys, i més les coses sortosament han canviat molt, però sí que tenim tendència a això, ajudar, sobretot no et deixis això dels teus fills, dels teus pares, dels teus sogres, d'aquell amic que no sé què, recorda't de felicitar-lo, i de cop i volta t'oblides d'allò que és teu. I igual és un desig molt petit, i aquí n'hi han de petits i n'hi han de grossos,
I tant.
Però clar, si no tens temps de pensar en els petits, com t'has de recordar dels grans, no? Atura't un moment i pensa, i segurament, si és qüestió de pensar-ho, segur que... A més, que són coses que pots fer, que no és allò de dir, no, és que vull que em toqui la loteria i viure en un castell a l'Empordà. No, o sigui, això és un somni, no és real. Els desitjos sí que són reals, jo crec que els pots aconseguir.
Recordem el llibre Tots els noms del desig, eh? Vull dir que això, que quedi clar.
Que quedi claríssim.
Hem parlat molt del desig, però el títol l'hem de recordar, Tots els noms del
preciosa,
desig.
Amb una coberta molt bonica,
sí,
realment.
Sí, que crida molt l'atenció.
Sí.
Escolta, ara que ja estem acabant, sí. No podem acabar sense saber tu amb què compararies realment.
És veritat, no ho he dit.
No ho hem preguntat.
Amb què el compararia?
Sí, ja hem dit que aquí ens han dit de tot, des de fer de mèdium fins a baixar per un tobogán, tenir un fill, enamorar-se, escalar una muntanya...
No val copiar,
No, jo crec que tenir el fill no, o sigui, és el procés de gestació. No és el...
L'embaràs.
Sí, absolut. O sigui, això...
Si ara ja tenim
un altre.
L'enamorament, sí. I teníem el fill i ara tenim el procés del fill.
Sí, és una
d'aquí
feina...
poc ens morim i fem l'herència,
És una feina de cada dia, de
Perdó,
cuidar-ho...
també és un llegat, eh?
També.
És un llegat, crear.
Clar, també ho has de... O sigui, és com un foc, no?, que l'has de... Cada dia l'has de caronar, has de posar-hi branquillons, has de mirar que no s'apagui, i al final aquell foc et dona un resultat. Però, clar, si no el cuides l'embaràs, al final no surt el mateix, diguéssim.
Però escolta, Marta, abans has dit, m'ho he passat molt bé.
Sí.
No et crec del tot. O sigui, en tota gestació, fins i tot en una gestació, hi ha uns mesos dolents.
No.
Hi ha uns dies dolents.
Jo no.
Hi ha d'haver un dia que hagis patit, que hagis estat en blanc, que hagis estat angoixada, no?
No, en blanc no. Sí que he començat històries... que s'han quedat amb un document de Word allà i un nom, i no. Perquè no hi havia... Això la Sílvia em dirà perquè... O sigui, necessitava sempre agafar-me, no a l'inici, però en algun detall real, això que et deia, de veure la conversa. O sigui, començar a dir, ara vaig amb avió i me'n vaig a no sé on...
Perquè
i
volies que hi hagués veritat...
I perquè és molt difícil fer ficció, quan comences, també t'ho dic,
Sí. Per què m'haig inventat una cosa si una cosa que he vist em dispara el cervell?
Tinc un minut,
Roger, sí.
Vull saber com has triat els noms.
Són noms de dones normals i corrents que corren per tot arreu, heroïnes allò quotidianes, algun una mica més de futur, trobo que l'últim Arlet li he donat com una mica més de glamour de futur, però els altres són noms que jo tinc al meu entorn. Ara, no personals...
No per res, sinó perquè vaig pensar com ho faria jo posaria noms que estimo,
dels que dic,
així,
però
que
no
conec.
Dels que més, vull dir, tinc moltes amigues que es diuen així i me les estimo molt, però no hi ha la meva filla, no hi ha la meva germana, no hi ha la meva mare. Això no podia ser, perquè aleshores la veritat hagués estat...
Però hi ha una Marta.
97%. Sí, clar, la Marta jo me l'estimo molt, però perquè també tinc amigues Martes, no vol dir que sigui jo, tampoc.
Sílvia, Montse, Marian, Sandra, Helena, Àlex, d'Alexandra, Marta, Aloma, Mònica, Sara, Inés, Eva, Cesc, Paula, Anna, Neus, Júlia, Elisenda, Mercè, Esther, Laura, Arlet i els agraïments. Tots els noms del desig de la Marta Romagosa. Un plaer.
Moltes gràcies.
Gràcies, Marta, gràcies, i sort, més sort encara.
Més, gràcies. Estat de Gràcia.